Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
Bona nit, us informa Jordi Tenes. L'incendi que des d'aquest vespre crema en una empresa química de Montornès del Vallès continua actiu, tot i que els bombers han aconseguit estabilitzar el foc, que ara només afecta l'interior de les instal·lacions. L'incendi ha obligat a activar el pla d'alerta química, el pla Setcat, i també el d'alerta ferroviària, el Ferrocat, pel tall de la circulació dels trens que passen per aquesta localitat, tot i que poc abans de la mitjanit s'ha pogut desactivar i els trens ja circulen. Tot i que no s'ha decretat el confinament, Protecció Civil demana als veïns de les zones pròximes que tanquin les finestres i aturin els sistemes de climatització i ventilació. Al voltant s'hi ha establert una zona de seguretat i no s'hi permet l'accés. En l'extinció de l'incendi hi treballen 23 dotacions. El foc ha començat cremant dipòsits, bidons i palets del pati exterior, però les flames s'han estès primer a l'interior de la nau i després a naus industrials que són a la mateixa illa del carrer Antonio Machado i també una indústria d'una altra illa que s'ha vist afectada per les altes temperatures. L'empresa afectada es dedica als dissolvents de pintures. Més notícies. Espanya defensa la proposta del Marroc de convertir el Sàhara Occidental en una província autònoma. D'aquesta manera renuncia a donar suport a un referèndum d'autodeterminació d'aquest territori. El ministre d'Afers Estrangers espanyol, José Manuel Álvarez, confia que la decisió no alterarà les relacions amb Algèria.
Argelia és un socio fiable. I jo crec que precisament en estos momentos de tanta inestabilidad, ese gasoducto que une a España y Argelia puede poner todavía más en valor esa asociación entre nuestros dos países.
Els Estats Units no treuen la Xina de l'ambigüitat sobre la invasió russa d'Ucraïna. La trucada entre els presidents Joe Biden i Xi Jinping no ha aclarit si Pequín planeja donar suport militar a Moscou, tal com adverteix el Pentàgon. Novament a Catalunya, el cinquè dia d'aturada dels transportistes provoca que continuïn els problemes de distribució. Les empreses del gran consum i agroalimentàries quantifiquen en 600 milions d'euros les pèrdues. La patronal Fenadismer adverteix que si el govern d'Espanya no pren mesures, l'aturada s'allargarà i s'hi aniran afegint més transportistes. I el conseller d'Educació s'asseurà a negociar amb el comitè de vaga a principis de la setmana vinent. Els sindicats valoren positivament que González Cambray s'obri ara a negociar, però recorden que la retirada de l'avançament de curs és una de les línies vermelles. Sentim la portaveu de l'USTEC, Iolanda Segura, i la secretària general d'Educació de Comissions Obreres, Teresa Esprevé.
Sí, ell reconsidera aquesta postura i es mostra amb voluntat de reunir-se amb nosaltres i porta, no?, una proposta, ens escolta les nostres propostes i podem negociar, és evident que nosaltres ens asseurem.
Una era la retirada d'ordre de calendari, una altra el retorn de l'hora lectiva i l'altra un calendari d'un procés de negociació per a revertir les retallades. Aquestes eren per començar les línies que nosaltres vam dir per desconvocar la vaga i per poder començar un procés de negociació real.
Més qüestions. El govern destinarà 1,7 milions d'euros per restaurar el castell de Miravet a la Ribera d'Ebre. El monument templer del segle XII és el conjunt patrimonial més visitat de les Terres de l'Ebre, Ricard Boigas.
Els diners procedents dels fons Next Generation serviran per restaurar les cavallerisses i el bastió, també per millorar la il·luminació i fer-la més eficient. La consellera de Cultura, Natàlia Garriga, ha dit que el patrimoni no només és passat, sinó que és present i futur. També ha parlat de terminis.
Sobretot hem vingut a veure el que farem. En principi, tot el que és inversió estarà acabat l'any vinent, l'any 2023, i la part més d'il·luminació i eficiència energètica, el 2026.
El Castell Templer és el referent patrimonial a l'Ebre i el més visitat. L'any 2021 va assolir el seu rècord, amb gairebé 65.000 visitants.
Esports, el Barça ha guanyat per 82-70 l'Estrella Roja de Belgrat a l'Eurolliga masculina de bàsquet i s'ha assegurat ser cap de sèrie als play-off. A la femenina, l'Uni Girona juga aquest dissabte a la pista del Perfumeries Avenida. Si guanya, es classificarà per la final a 4 de la competició. El partit és a les 6 amb transmissió al Tot Gira. L'Eintracht de Frankfurt serà el rival del Barça als quarts de final de l'Eurocopa de l'Europa League, volíem dir, amb la tornada al Camp Nou. Si els blaugranes es classifiquen per la semifinal, s'hauran d'enfrontar al guanyador de la eliminació eliminatòria West Ham Olympic de Lió. A la Lliga de Campions, les eliminatòries de quart són Chelsea Madrid, Manchester City Atlètic de Madrid, Villarreal Bayern de Múnich i Benfica Liverpool. A la Lliga, de cara al clàssic de diumenge, Dest està descartat, mentre que tot apunta que Piqué podrà jugar. Al Madrid, Benzema és difícil que estigui recuperat, tot i que el club no el dona per descartat. Jugat aquest divendres a primera, Atlètic Club 1, Getafe 1, a segona aquest dissabte, Girona Eivissa. I a la Lliga de Futbol Sala, Indústria Santa Coloma 1, Còrdoba 1.
Fins aquí les notícies.
Els matins del cap de setmana, el suplement...
Plou a Catalunya, t'hi has fixat?
Plou a Catalunya i ara, hora.
I això és notícia. Enric Agut, bon dia, bona hora.
Hola, bon dia. Doncs mira, ha començat plovent de tot el país. Dic una xifra, el Vendrell 85 litres i l'altre punt de contacte...
Cal que posem la pluja aquesta tan forta.
No, és que plou molt a Catalunya.
Sí, sí. Mira. Com està el neopreno, Enric? Enric!
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
Gràcies, gràcies, Enric. Una abraçada.
Seguim a la finestra indiscreta.
Música a la finestra indiscreta. Aquí estarem fins les dues de la matinada i després arribarà l'audiovisual, que em sembla que ja va relacionat amb el tema Oscars, perquè ens arriben la setmana que ve. Recordeu, diumenge 27, bé, la matinada de diumenge a dilluns, a partir de la una de la matinada ens trobem a Catalunya Ràdio i Catalunya Informació per seguir tota aquesta meravellosa o terrorífica nit. Ja veurem, ja veurem. De moment, Àlex, canviem de registre musical. I què tenim ara?
És una muertita de gorina, la Tracy Braxton, que era una de les reines del rhythm blues més funkero d'aquella època, per entendre's. Tenia 50 anys i amb les seves germanes va començar cantant un cor d'església en plan Aretha Franklin, per entendre'ns, i va acabar fent programes d'èxit a la televisió. Es deien les Braxton, o les Braxton Family Values, els hi deien, no? En fi, una sèrie, en sèrio, que el 2011 van fer 152 episodis i es va emetre per Netflix. O sigui que hi ha trajectòria cinematogràfica i, per tant, música de Tracy Braxton i les seves germanes a la segona part del programa.
Doncs ara tinc ganes de posar a prova la Marta a veure si com està de reflexes amb la banda sonora Enigma. Espero que en aquest temps tots poseu cara de terror,
quan arriba... Que cruel!
Sí, sí.
Quan arriba aquest moment, a veure que es mantinguin els bons costums. Anem a veure si encertes les bandes sonores que proposem aquesta setmana. La que hem de resoldre, vaja, era aquesta.
Está todo aquí. 11.000 litros de gasolina, lo que pediste.
Mi nombre es Max.
¡Dijiste que te seguirían unos pocos vehículos! ¡Hemos contado 3 unidades de combate!
¿Qué le vamos a hacer?
En mi mundo solo existe un instinto. Sobrevivir.
¡Arranca!
Bé, facileta, no, Marta?
Sí, aquí sí. Aquí...
Aquesta... Mira, un George Miller.
Clar, ha sortit la paraula Max aquí,
Sí, clar, la paraula
la setmana
Max,
passada no sentia.
La setmana
no
passada estava editada, Hi havia truc. Només aquesta per resoldre. Hem parlat abans de George Miller. Doncs escolta...
Per cert,
Digues.
Ara que he sentit 11.000 litres de benzina al preu actual, tinc una pasta gansa.
Sí, en aquella època, en l'època de Mad Max, no pagaven amb diners, em temo, i d'això anaven una mica les pistes. Els patriarcats derrocats pels matriarcats. Passem del macho alfa a l'empoderament femení i la conciliació familiar, perquè no sé si recordeu que hi havia aquella història de les noies embarassades que fugien sí. amb el camió amb la Charlize Theron. Diu, hem passat d'estar bojos a estar furioses, perquè evidentment hem deixat de ser Mad Max, la gran furiosa que interpretava Charlize Theron. Bé, fàcil, no? Quan, molts encerts o no? A veure.
Molts bons. Tens 41 encerts.
No està poca mal.
Poca conya. Del títol de la pel·lícula. Ara, la resposta a la pregunta suplementària, això ja és una altra història, eh?
Tenia una mica de truc i de cosa, a veure. De moment anem a resoldre. Del 1 al 41, Marta Armengou, tens la possibilitat de donar el triple premi a...
Doncs el número 18.
18.
El número 18! El número 18, senyores i senyors. De veritat, Jordi Quílez és el guanyador.
Felicitats, Jordi. Te'n portes aquest triple premi, CD, DVD i llibre. I si voleu, si volíeu sumar un punt més, la pregunta... És veritat que teniu una mica de truc, Marta, perquè deia els pingüins i els escacs tenen en comú els colors, però que, què més poden tenir en comú si mirem el futur? Clar, molta gent ha dit que la resposta era el Mad Max, aquella versió blanc i negre que també es va estrenar posteriorment, però no. Els pingüins, perquè George Miller era el director de Happy Feet, aquelles pel·lícules amb pingüins d'animació, i els escacs, per què? Perquè la senyora Anya Taylor-Joy, la protagonista de Gambito de Dama, a la propera pel·lícula de Mad Max farà el paper que feia la Charlize Theron. Serà una prequela sobre aquest personatge i era aquesta la resposta. Bé, una mica tronada, ho sabem, però segur que algú l'ha clavat i s'emporta aquest punt extra que a final de temporada pot ser molt important. I tan important que hem de proposar una nova banda sonora enigma perquè seguiu jugant amb nosaltres. Aquesta ve de l'Àlex.
La realesa, la noblesa, la plebe... ¡Qué singular! Hasta la gentuza. Realmente me sentí apenada al no recibir invitación.
Es que no te queríamos aquí.
¿Que no me...? ¡Oh, Dios, qué embarazosa situación!
Ai, embarazosa, però meravellosa gentuza, no? Això que deia... És molt puta, l'Àlex, perquè això és una pel·lícula... Un lema familiar, gairebé, que explicarem la setmana que ve quan haguem resolt, eh?
Marta, la pilles o no la pilles?
M'estic dubtant. No tinc molt clar, eh?
Tens bastant clar algunes coses.
Ah, sí, exacte, això mateix.
Èpoques i estils
sí, exacte,
i...
Exacte, per aquí.
Bé, començarem amb la pista, eh? Tot i que la música sembli dir-nos que va néixer a Rússia, on va néixer és a França, però abans a Itàlia. I finalment va acabar naixent a Alemanya.
M'he quedat bastant flipat, sí, sí. Moltes ganes d'aquí.
No ho repetiré.
Val, doncs aquesta és la pista que teniu.
Ens han de donar el títol de la pel·lícula. I si voleu un punt més, respongueu a... Per què ella, quan balla, li canvia el color del vestit?
Doncs facebook.com/finestraindiscreta, @finestracr o finestra@catradio.cat. Una setmana per endavant, un triple premi a guanyar. Tot vostre.
Indiscretament, trios de boleros a la finestra.
Es que si te hubieras casado con otra, estarías tan aburrido que te suicidarías.
Doncs obrim aquesta plataforma amb la que és la gran estrena de la setmana. Ens arriba a Prime Video, Marta i Àlex, i és aquella famosa pel·lícula tan esperada que finalment arriba, mira, així, de plataforma. Aguas Profundes, la nova pel·lícula de l'Adrian Lane que protagonitza Ben Affleck i Ana de Armas, adaptant, per ser un relat de la Patricia Highsmith. I bé, podeu imaginar, sentint el tall, un matrimoni on ella li posa les banyes, ella es dedica a assassinar els amants d'ella, bé, tot un joc d'allò, el gat i la rata, com podeu imaginar, amb l'estil Adrian Lane, que és un estil, per ser una mica caducat, ja he de dir, veient sí. aquesta pel·lícula.
Sí, encara no encara està molt... viu amb una dècada enrere, encara.
Bastant.
De moment... Segueix casat amb Helen Mirren, però, eh?
Doncs mira...
Poca broma.
Sí, afortunat ell. Bé, la pel·lícula es deixa veure, sobretot pel Ben Affleck, però, home, no és la millor pel·lícula que haurà fet Adrian Lane, efectivament. A Prime Video la teniu. A Netflix, una proposta interessant. Es diu Cangrejo Negro. La protagonitza Noomi Rapace, i ens arriba de Suècia, i és una pel·lícula postapocalíptica en què és allò, un esquadró, diguem, de l'exèrcit ha d'arribar d'un lloc a l'altre i l'única manera que tenen d'arribar-hi és patinant sobre gel. Per tant, el que veurem bàsicament és molt de patinatge sobre gel, això sí, molt adornat, amb explosions, trets, seqüències nocturnes molt espectaculars. A mi m'ha semblat un thriller bastant potent, eh? També, digues.
Algú dia t'explicaré qui era Sonia Henie.
Algú que patinava molt sobre gel, suposo.
No parava. I amb això va fer una fortuna fent pel·lícules.
També teniu Golpe de Suerte, que és una pel·lícula que ens arriba també a Netflix, amb Jason Segel, Lily Collins i Jesse Plemons. Només per aquest cas, jo crec que ja val la pena fer-hi una ullada. A Movistar, Matrix Resurrections, la nova, s'estrena el dia 19, per si li voleu fer un cop d'ull. The Colony, el dia 22. És una pel·lícula que vam veure a Sitges, que és precisament una barreja de Mad Max i Waterworld bastant fluixeta, i aquí hi haurà, que és una pel·lícula que ha dirigit Billy Crystal, on ell s'interpreta, ell és el protagonista també, que fa d'un humorista que precisament troba que ja el seu sentit de l'humor s'ha quedat molt desfasat en el món actual i li costa encaixar, no? No està malament, la pel·lícula, és bastant agradable. Apple TV, una sèrie amb Anne Hathaway i Jared Leto, no està mal, també aquesta, que es diu We Crash, que és la història de l'startup WeWork, que es va desplomar el seu valor de 50.000 milions de dòlars en un sol any. Si voleu saber per què, doncs heu de veure aquesta sèrie, We Crash, que s'estrena. També a Disney Plus, el remake de 12 en casa. L'estaves esperant, Marta, ho sé.
I tant, i tant.
I a l'HBO potser t'interessarà una mica més la sèrie DMZ, es titula així, tres lletres, amb Rosario Dawson, que és una d'aquestes de distopia sobre la Segona Guerra Civil americana. Bé, no sé si a la gent li vindrà molt de gust ara fer cops d'ull de la guerra.
No ho sé, no ho sé.
Però és el que hi ha. Escolta, teniu... tot això, i si no, sempre podem recuperar clàssics, encara que siguin clàssics de merda o vés a saber què, espanyolades, per exemple. I és que el Guilty Pleasures d'aquesta setmana, Marta, ens el porta una companya d'aquí de l'emissora i va sobre precisament això. L'Anna Ayala és una redactora veterana de Catalunya Ràdio, a la que estimem moltíssim per les seves opinions i els seus gustos eclèctics i estranys a vegades, no?
Almenys fins avui, potser avui canvieu d'idea.
I de cop, sentint això dels guilty pleasures, va dir, home, jo tindria un guilty pleasure, no? Un molt concret, a més, no? Molt localitzat. I vaig dir, home, doncs sí, anem a parlar d'això, perquè excepte el Fausto Fernández, crec que ningú ens parlaria d'aquest tema. Quin és el teu guilty pleasure, ara?
A veure, si li hem de posar un nom, jo crec que el nom és Les Espanyolades. M'agraden moltíssim les pel·lis, doncs, del Paco Martínez Soria, de l'Alfredo Landa, aquestes pel·lícules, anava a dir blanques, però ara quan en parlem poder ja veurem que tan blanques no eren durant el franquisme, aquestes pel·lis que feien una exaltació de la vida, del progrés, del turisme, de les sueques, de tot això. És una cosa, al fons, que jo no sé què passa, que si estic fent zapping i m'ho trobo, quedo allà enganxada, sempre que estigui sola, perquè és un guilty pleasure que costa molt de compartir, és a dir, no fa gaire amb la meva parella, que, pobra, no té res a veure amb aquest univers i li costa d'entendre-ho. Jo sóc molt de cultura porqueria, eh? A mi la caspa i la fascinació per lo cutre, diguem-ne, és una cosa que que en pot, i és aquella fina línia de no saps si ho estàs denostant o t'està fascinant de manera genuïna. És a dir, jo quan veig doncs això, el Paco Martínez Soria mirant-se els genolls de la noia que té al costat asseguda a la boat i fent aquell babeig, diguem-ne, hòstia, m'agrada, m'exaspera, tot alhora, no ho sé, és que no ho sé.
Quin és el primer moment que recordes estar veient alguna pel·lícula i dir de cop, ostres, què és això, que fascinant?
Més que el primer moment d'estar veient una pel·lícula, perquè això suposo que és gradual, recordo molt el dia que jo feia, doncs a veure, deixa'm pensar, era l'any 81, per tant jo tenia 6 anyets, feia primer d'EGB en aquella època. I recordo el dia que a l'hora del pati una altra nena, o ho vam comentar, em va dir, s'ha mort el Paco Martínez Soria. És a dir, amb 6 anys ja va ser una notícia que vaig dir, ostres, com si s'hagués mort el meu avi. És a dir, que en aquelles alçades, amb 6 tendres anyets, jo ja havia estat exposada a aquestes pel·lícules.
Al·lucinat, és a dir, amb 6 anys, si es mor és Pinete, te n'enteres, però Paco Martínez Soria.
Ni més ni menys. I aleshores, entre els títols que he trobat, el primer que em ve és, i ara que parlàvem de Paco Martínez Soria, La ciudad no es para mí.
Vamos, abuelo, hay que mover el esqueleto.
¿El esqueleto? ¿Y tu padre te ha visto moverlo?
Sí, señor.
Pues si yo fuera tu padre, ibas a bailar el baile sambito.
Aquell senyor que arriba del poble l'any 66, que és quan està dirigida i filmada aquesta pel·lícula, que arriba amb les gallines, arriba a aquell Madrid, que justament és aquell Madrid del desarrollismo que el franquisme volia donar-li visibilitat, d'una ciutat cosmopolita, moderna, i aquesta contraposició, no?, entre el món del camp i el món de la ciutat, aquell home permanentment desubicat, aquell còmic, que a més, si no recordo malament, era de Tarazona, que és això, és al costat del Cascante, que era el poble del meu avi, saps? Vull dir, clar, tot porta en aquesta confrontació amb la que, en certa manera, tots ens podem sentir identificats en algun moment. I això de La ciutat no és per a mi, gairebé que per mi és un latiguillo quan, jo què sé, vols entrar al metro i la targeta no t'entra bé o no s'obre bé el torn, no sé, hòstia, La ciutat no és per a mi, no? És una mica, et sents una mica Paco Martínez Soria.
Estoy dispuesto a reconocer que me excedí si me dan mis 257 pesetas.
Si le da igual, no diga mis.
¿Por qué?
Porque no son sus, son mis.
¿Y qué he dicho yo?
Mis. Exactamente. Pero ha debido decir sus. ¿Por qué sus si son mis? Porque no son sus.
Claro que no, son mis.
Don R que R. És una altra gran pel·lícula de Paco Martínez Soria, en aquest cas de l'any 70, i és aquest senyor, doncs això, tossut, etc, i que doncs s'enfronta amb un món en el que ell no encaixa.
Él es viudo, ella soltera, harían una buena pareja.
Es el color de la esperanza, de la juventud, de la ilusión.
Pero papá, a tu edad, no me quejo, hijo, no me quejo.
Un plan, os digo que tiene un plan.
El abuelo tiene un plan, que este es, home, Paco Martínez Soria fent una mica de, no va dir de viejo verde, no, no ben bé, però és que és un senyor doncs, que té la seva líbido i que fa coses i és incomprès per la resta.
Els títols acostumaven a ser també sensacionals, memorables.
Jo crec que són títols només equiparables als títols de la indústria porno, quan la indústria porno feia pel·lícules senceres i no escenes per consumir a través d'internet, eh? Però aquelles sèries que eren paròdies de grans pel·lícules, doncs una mica sí. Arribem a un altre títol que aquí em penso que ja no hi havia Paco Martínez Soria, però és Sor Citroën.
¿Qué? ¿Qué están haciendo con mi coche? Y usted lo está viendo y lo deja.
¿Y qué quieren que haga? Yo no soy el chofer.
Ya sabía yo que viniendo usted tenía que ocurrir algo malo. Hágale el favor de devolverme el coche.
¿Y usted quién es?
La dueña.
Què passa amb Sor Citroën? És una monja que li diuen Sor Citroën perquè es compra un cotxe. Què volia? Es compra o li, no, ara no sé com li va parar. Què volia la societat d'aquella època? Un cotxe. Exacte, el desarrollismo, aquest consumisme. I ara que dic Sor Citroën, aquí hi ha una altra derivada, que és les grans bandes sonores d'aquestes pel·lícules. Anton García Abril. Sor Citroën forma part de la meva playlist de casa a la Iala quan hi ha una festa sonarà Sor Citroën, por supuestísimo. I també sonarà d'Anton García Abril, una altra que tinc per aquí preparada, que és El turismo es un gran invento. Ara te la podria cantar i no ho faré perquè tinc vergonya torera, però sé que a postproducció buscareu la cançó i sentireu que me gusta hacer turismo, es algo estimulante, es una apasionante manera de aprender, em sembla que diu la lletra.
Me gusta hacer turismo, es algo estimulante, es una emocionante manera de aprender.
Fer turisme. No només fer turisme si tens uns calorons i pots fer-los, sinó sobretot rebre turistes. I aquí és les sueques, que és un altre dels grans estilemes d'aquest cinema. I, per exemple, tens pel·lis com Manolo la nuit, en què tens Alfredo Landa fent de Latin Lover amb totes les sueques, russes i alemanyes que hi ha als seus peus, que dius, és com Ningú no és perfecte, que dius, però que no ho veu ningú, que són dos tios fent de dones. I recordo haver-la vist de petita i dir, però com no se n'adonen? Però si és evident. Doncs una mica amb Manolo la nuit o aquestes pel·lis passa el mateix, que dius, ostres, però com pot aquest Alfredo Landa, el celtíbero espanyol, seduir a tanta sueca? És impossible. Però tornem-hi. Era el somni d'aquell espanyolito medio que veia aquelles turistes que venien d'Europa doncs, a gaudir del sol, de la paella i del flamenco. Per mi, una pel·li com per exemple Bienvenido Mr. Marshall o com la meva de capçalera, que és l'Escopeta Nacional, no deixen de recollir moltes coses que havíem anat veient en aquestes altres pel·lícules. Pel·lícules que, per cert, com també li passa a Berlanga, són rellotges de precisió en quant al guió i en quant al metratge. És a dir, no els hi sobra absolutament res. No hi ha cap element que diguis, oi, aquí s'ha flipat el director, no. Pedro Lazaga, Ozores, etc., sabien perfectament el que feien i feien uns productes supercomercials. La derivada bona, diguem-ne, la noble, la respectable, seria Berlanga. La que ja no ho és tant és les pel·lis d'Esteso i Pajares. Que dius, hòstia, aquí potser hi va haver moments en què ja ens en vam anar de mare, però sí que d'Esteso i Pajares te'n salvo dues. Una la vaig anar a veure al cine de petita, que era Cristóbal Colón de Oficio Descubridor.
Los hermanos pintores.
Com oblidar aquella cançó de Los hermanos pinzones eran unos marineros que se fueron con Colón, que era otro marinero.
Exacte, aquesta que anaves canviant les paraulotes. Me la sabia estar jo, aquesta, eh? Vas anar al cine, eh? O sigui, t'hi van portar o...?
M'hi van portar i, si no recordo malament... Recordo el cine, imagina't, jo devia tenir uns 8 anys i no sé si va ser el mateix dia que vam anar a veure E.T. Per tant, estem parlant del típic cine de reestrena que te'n feien dues i una era E.T. i l'altra era Cristóbal Colón d'Oficio Descubrido. Diria, al Cine Rio, de prop de la Meridiana, de Sant Andreu, a Barcelona.
Bé, dos pel·lis d'alienígenes, en el fons, no?
Bueno, sí, d'exploració dels confins, no?, de l'univers o del mar. I l'altra pel·li d'Esteso i Pajares, que et salvo, és Los Vingueros.
Dos cartones para cada uno.
Son 400 pesetas.
Qué nervioso estoy, Amadeo. Son nuestras únicas 400 pesetas. Oye, ¿no estará por ahí don Ramón?
No va a estar en todas partes, ¿no?
Digo yo, ¿y si rezásemos antes algo?
No nos pasemos y cállate, que me empiezas a oler azufre.
Muy gracioso.
La, 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 la.
Una vez al año ser hippie no hace daño. No sé si la coneixeu, però us la recomano molt, perquè aquí veieu Concha Velasco, Tony LeBlanc i Alfredo Landa fent la moguda de Yeye. Tenien un grup que es deia Los Hippie Loyas i, bueno, també té una banda sonora interessant i reflecteix aquesta cosa Yeye, aquesta mena d'alegria falsa, perquè ja sabem que la processó anava per dins i que en realitat no hi havia gaires motius al país per riure, però bueno, que si els buscaven i eren. És un guilty pleasure amb tota regla, o sigui, jo em costa molt trobar gent amb qui compartir-lo, ho he de dir.
Bueno, avui ho has compartit amb tots nosaltres i almenys sàpigues que el Fausto, que és una de les persones que més sap de cinema del món, t'entén i t'estima especialment. Jo encara recordo un estiu, això em passava molt a l'estiu, no? Allò et posaves... Quan et deixaven anar a dormir tard i els pares ja marxaven a dormir, que no passava durant la resta de l'any, enganxar El Liguero Mágico, per exemple, no sé si...
Home, aquesta boníssima, recordo.
Clar, mai havia vist tantes tetes i culs en la meva vida, no? O sigui, vaig quedar fascinat.
Clar, és que sí que és veritat que quan va venir el destape ja més descarat, aquí tot es va empastifar una mica i qualsevol excusa era bona perquè la noia es despilotés. Clar, una altra derivada és fins a quin punt tot aquest cine és extremadament misògin masclista, però és que és un fruit d'una època i d'un país que era així. Era absolutament així. Però bueno, també tens personatges tipus Rafael Aparicio, Gracita Morales, fotent drives a, doncs això, a l'Alfredo Landa o a tota aquella colla d'actors, al Saza, al José Sacristán, és que eren grandíssims actors tots, López Vázquez, etc.
Doncs Anna, moltíssimes gràcies, ha sigut un dels guilty pleasures més estimulants que hem fet i m'ho passaré bé buscant talls i músiques per farcir-ho com Déu mana, eh? Merci, Anna.
Vinga, vosaltres.
Otra vez.
Cariño, ya sabes lo feliz que te voy a hacer.
Va a venir tu marido. Tu marido, no hagas eso.
Déjame, así, no. Ya verás.
Pero suéltame la polla.
Ahora concéntrate.
Bé, avui hem trencat tots els mollos a la finestra indiscreta després d'aquesta secció. Aquest tall no forma part, de la secció de l'Anna Ayala, la pobra.
Però li podem regalar directament, eh? Ja li comentaré quan la vegi.
Val, perfecte.
No, és que l'ha clavat, l'ha clavat. Mira, Marta, perdona'ns, però és que, clar, és el centenari de Russ Meyer, va néixer el 21 de març del 1922 a Oakland, uh-huh. I és el primer... És un senyor que es va dedicar tota la seva carrera a fer pel·lícules sí, sí. softcore, sí, coneixes,
sí,
no?
Sí, 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 sí.
L'adores, a més a més.
Sí, sí. Ja sé qui és el de... Sí, sí, els Pits, sobretot, no? Tenia una certa obsessió pels...
Bueno, escolta, les seves pel·lícules Faster Pussycat, Kill Kill, Motor Psycho, Mondo Topless, Vixen, Más allá del Valle de las Muñecas, Super Vixens, Mega Vixens i Más allá del Valle de las Ultra Vixens. O sigui... bueno, és el pare espiritual de Quentin Tarantino, eh? Poca conya, eh? Com es deia aquella pel·lícula d'episodis del Tarantino d'unes noies en cotxe i motos?
Death Proof.
I tot això?
Death Proof.
Clavat. D'aquí sortia Tura Satana, Lori Williams, Raven Delacroix, Eddie Williams i Haji, les seves heroïnes. En fi, va ser el primer senyor que va recaptar més d'un milió de dòlars amb una pel·lícula porno als Estats Units que es deia The Immoral Mr. Tease.
Ai.
És a dir, que va ser un pioner.
Fins i tot trobem manera. A faltar aquestes èpoques, perquè ara tot és internet i un tall i no sé què. Ara ens es feien pel·lícules i recaptant un milió de dòlars, Marta, és que és al·lucinant.
Sí, sí, no, perquè quan veus les estadístiques i tot això de la recaptació realment és molt, molt preocupant, perquè no ens recuperem. Semblava que després de la, bueno, de la pandèmia, que no, encara no ens ho hem tret de sobre, però vull dir que la situació ja és molt diferent i la gent encara no va al cinema. O sigui, estem amb unes dades que són molt, molt fluixes.
Somriuen només Batman i Uncharted actualment.
Bueno, és que, sí. A més, com que ara de cop i volta, clar, aquest senyor, durant molts anys, va ser un sant de la crítica, perquè malgrat les pel·lícules horroroses que feia, el van convertir en un paradigma de la llibertat i tal. I imagina't, totes aquestes pel·lícules ara, les passes en una tele o en un cinema i es munta un bollo que no vegis, perquè, evidentment, no passen el rastrell del que avui dia és admissible, ni molt menys, eh? Ah, per cert,
digues.
Que encara ho podem millorar, eh? El Marc ens va escriure, perquè l'altre dia amb el Pere Valls vam mencionar uns títols catxondos del cinema i va demanar que poséssim més títols catxondos d'altres èpoques, per exemple, aquelles que deia ara l'Anna Ayala, no? Doncs jo tinc el perfecte, El Fontanero, Su Mujer... Y otras cosas de meter.
Buenos días.
Buenos días.
¿Del fontanero?
Sí, sí.
Me estaba esperando, pase.
Vamos.
Es que ya estoy hasta los huevos.
No te enfades, chaval. Y tú ven acá. Pasar aquí. ¿Por qué no podemos llevarnos bien los tres?
Ya tiene visita la Marta.
Los hay con más cuernos, sí, la que nace puta.
Per favor, a veure, portem 20 minuts instal·lats en aquesta deriva, no sé com definir-la. Bé, títols cachondos, no, a veure, títols així... Jo sóc molt fan de dos títols, us el dic. Engendro Mecánico, és un títol que em continua fent molta gràcia.
Era una pel·lícula, boníssima, Engendro Mecánico.
Però el títol és brutal. I aquella del mico de George Romero, Atracció Diabòlica, també m'agrada, té una sonoritat meravellosa.
Sí, sí. Bé, bueno, hi havia un altre que es deia El Fascista, Doña Pura i... Ara no me'n recordo, però també acabava amb un rodolí que acabava porno, per entendre's. El Fascista... No, i el Follón de les... no sé què. Bueno, és
bé,
igual.
Marta, algun títol allò estimulant que de cop et vingui al cap o un que t'agradi especialment?
No, sempre m'agrada que els títols estiguin una mica currats. O sigui, això que de vegades allò de ens quedem amb una, no sé, com Madre, que hi ha 40 pel·lícules que es diuen Madre. A mi m'agrada que estiguin una mica currats. Jo crec que...
L'art de posar un títol.
Exacte, exacte.
Sí, que donguin premis a títols, que és una cosa que és important, igual que els pòsters, per exemple.
Digue. Marta, hi ha tres pel·lícules que tenen uns títols brutals que molt poca gent coneix. Una era Titanic.
Titanic, man. Estàs dient tonteries, ara ja.
No, t'ho dic en sèrio. El Eduardo, Club de la Dutxa. El Club de la Dutxa.
Eduardo Manos Pajeras.
I després hi havia una que era Arma Rectal.
Arma Rectal. Aquest no està malament. Doncs escolta, a veure, queda una estona de programa i hem de recuperar una mica el fil de la seriositat. Sí. Però no del tot, no del tot, perquè hi ha una de les estrenes que també va una miqueta per aquí i es diu El mundo es vuestro.
Quedarse con la España vaciada. Compran todos esos pueblos abandonados y nos mandan a los chinos que les sobran por el aeropuerto de Teruel.
¡Que viene el chino!
Bienvenido, Mr. Chang.
Bé, ja sentint el títol, ja veig els homenatges a Berlanga, no? Bienvenido, Mr. Chang. Clar, els que venen són els xinos, ja no són els americans, eh? Però bé... Que és nova...
evident, és evident la barreja de l'Escopeta Nacional i Bienvenido Mr. Marshall en aquest El Mundo es Vuestro, per tant... I a més el director ho confirma, i està absolutament d'acord.
Sí, un poco lo que somos como seres humanos, ¿no? Esa capacidad. Al final me preguntan mucho sobre la comedia y yo creo que yo no tengo conciencia en realidad de que haga comedia. Yo intento contar la vida como la veo, como la percibo, y yo creo que la vida está llena de comedia y tiene que estar llena de comedia. Y al fin y al cabo, Berlanga y Azcona fueron maestros en contar eso y en contarlo sin ningún tipo de complejo sobre lo que somos como país, como pueblo, y son unos maestros, evidentemente, y el homenaje es claro y definido.
Benvinguts al rock de la finestra indiscreta.
Oh, one last kiss. Give me one last kiss. One last kiss.
No hay nada más imprevisible que un político sin muertos en el armario. Siempre hay alguien que sabe algo.
¿Tienes algo bueno que me quieras contar?
La verdad.
A ver si la encuentras.
Doncs seguim en terreny de cinema espanyol i cinema crític, però si uns ho feien des de la sàtira, aquesta Código Emperador, diguem que furga a les clavegueres, no?, de l'Estat i del poder, amb un d'aquests thrillers protagonitzats per Luis Tosar, que ens arriben de tant en quant, Àlex i Marta. Sí. I bé, que n'hem vist alguns de similars, però no deixa d'estar bé. És un thriller prou potent i que apunta algunes coses de les que passen, però no ens n'adonem massa en aquest món, no? Luis Tosar és un d'aquests personatges que es dedica a solucionar marrons de polítics, estrelles de rock o futbolistes qui necessiti un cop de mà, vaja. Digues, digues.
No, que estava pensant que qui va iniciar aquest gènere va ser Coppola, també, un altre mestre, no? Aquella pel·lícula que es deia La Conversació, amb el Gene Hackman, ja anticipava totes aquestes coses que realment... Home, abans no sabíem res, però els últims anys hem après una mica de les clavegueres de l'Estat.
Sí, i tecnològicament, clar, també és una de les pel·lícules que s'aprofiten cada vegada més d'això. Doncs bé, hem parlat amb el seu director, el Jorge Coira, i amb Luis Tosar, el seu protagonista, perquè ens presentin una miqueta Código Emperador. Pues és un placer recibir a Jorge Coira y a Luis Tosar hablando de Código Emperador, que va a ser la película de este fin de semana, porque inaugura el Festival de Málaga y además es uno de los grandes estrenos. O sea que, nada, felicidades para empezar por esta semana fantástica y bienvenidos a La Finestra Indiscreta. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Hay una cosa que llama la atención sobre Código Emperador, ¿no? En los trailers o en la película, inspirada en casos reales, ¿no? Que es una de esas frases que impacta mucho cuando ves una película como esta. Y entonces, leyendo un poco sobre las entrevistas que habéis hecho, la película, ¿es verdad que os ibais basando en recortes de periódicos y cosas que se iban sucediendo y le ibais dando forma, vaya, poco a poco?
Sí, digamos, ahí está realmente la inspiración del asunto. Todo esto nace de empezar a comentar de, bueno, pues asuntos de la realidad, escándalos, historias que van apareciendo, que van emergiendo ahí en los medios, y empezar a hablar de que es un terreno muy 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 nutritivo, muy interesante para hacer una ficción. Entonces, a partir de ahí empezamos a ver cómo podíamos entrarle a ese mundo tan complicado y tan resbaladizo como era este de las cloacas y de esa parte oculta del poder. Y empezamos y generamos una historia de ficción, pero que sí que nace de muchas historias reales. Incluso fuimos trufando en varios momentos aparecen cosas que están muy conectadas con algún caso concreto, cambiando nombres, cambiando algunas circunstancias, lugares y demás, pero sí que nace ahí. Pero no es que haya una historia exactamente, la historia de Juan, no es que haya ocurrido exactamente así. Eso es un artefacto de ficción, pero que nace desde esos lugares.
Tú, Luis, nunca has ocultado tu gusto, ¿no?, tu predilección por este tipo de historias, este tipo de personajes. No sé hasta qué punto este personaje, ¿no?, el que defines como uno de estos que salen todas las fotos, pero nunca sabes qué hace allí, había llegado el momento de centrarnos en él, de contar la historia también de este personaje, ¿no?
Sí, bueno, es de estos tipos, eso sí, lo he dicho en algún momento. Claro, a mí siempre me ha llamado la atención, de repente, algún medio de comunicación que tiene la suerte de poder hacer un poco de periodismo de investigación e invertir algo de esfuerzo personal y dinero en ello, y de repente hacen un repaso de cómo se sucedieron los acontecimientos en determinadas historias, y aparecen esos tipos por ahí que dices, coño, pero sí estaba ahí, y allí también. Y eso siempre me ha fascinado, ¿no?, ese mundo. En el caso de Juan, con Jorge desde el principio estábamos intentando que, claro, crear un personaje que fuese lo suficientemente anodino a nivel personal, es decir, que su vida no tuviese mucho que contar, pero que es un tipo muy efectivo en lo que hace, y por eso está ahí, y por eso le encargan lo que le encargan, ¿no? Muy a su pesar, porque evidentemente cuando nosotros lo enganchamos en esta historia ya es una persona que empieza a entrar en crisis, una crisis grave de moral y incluso emocional, ¿no?
Bueno, esto que dices de que lo enganchamos, claro, cogemos al personaje en un momento, pero impacta mucho en un primer momento ver cómo se comporta tu personaje, porque piensas que en el fondo estas cosas tan extraordinarias que hace, para él deben ser rutina, ¿no? Y me imagino que todo el tipo, estos solucionadores, entre comillas, del mundo, deben empezar con una pequeña cosa, después otra, y al final para ellos acaba siendo una especie de rutina, vaya.
Sí, y seguramente la justificación debe surgir de una manera natural. Seguramente la gran mayoría de ellos no son muy conscientes de que estén haciendo cosas que probablemente son reprobables, ¿no? Seguramente un tipo como Juan será una rara avis, pero yo no dudo que los haya. Yo creo que seguramente habrá alguno, porque hay de todo en el mundo. Y yo creo que habrá gente que se habrá plantado en algún momento, se habrá visto en un espejo y habrá dicho, coño, todo esto realmente merece la pena. El fin justifica los medios. Todo esto que estoy haciendo para salvaguardar la reputación de algunos que me parecen auténticos fantoches, ¿realmente sirve para salvaguardar la seguridad y la estabilidad nacional? Pues seguramente no, ¿no?
Jorge, yo quería preguntarte sobre este perfil de personaje. Claro, por ejemplo, me he encontrado muchas veces, ¿no?, por ejemplo, políticos que son a veces el político, digamos, que está de cara al público, el más famoso, siempre hay un hermano detrás, ¿no?, que después siempre oyes, no, el que en realidad tiene el poder es el que está detrás, ¿no? Y no sé si también la película habla un poco de eso. No sé hasta qué punto este tipo de personajes, una de sus principales habilidades es no tener necesidad de, no tener ganas de mostrarse públicamente, de estar a la luz y contener ese deseo de la fama o de ser mediático.
Sí, sí, sin duda. Yo creo que ocurre en el mundo de la política, en el mundo de los cuerpos de seguridad y en muchos otros terrenos. Lo de hay gente que está más cómoda colocándose delante, colocándose en la palestra y siendo una cara pública, pública, gente que prefiere sin ninguna duda estar en una zona más oscura, y eso puede ser por motivos nobles o menos nobles, pero efectivamente en el caso del personaje de Juan, a él le viene muy bien, es decir, él trabaja desde ahí, con lo cual es alguien que intenta ser totalmente invisible, ser una persona que pase por la calle y ni la mires, no tener nada que le haga especialmente característico, porque él quiere desaparecer, quiere no ser, que nadie lo pueda ver y el poder ver a todos. Eso, él trabaja desde ahí. Si en el momento sale a la luz pública, perderá una grandísima parte de sus capacidades profesionales directamente.
Bueno, estamos en lo de siempre. Vosotros hacéis una película, hacéis una documentación. Esta distancia emocional que necesitáis poner a veces con las historias, me pregunto, en el caso de Código Emperador, ¿qué tal se llevaba en el sentido de, no sé si llegasteis a averiguar cosas que realmente os hacían hervir la sangre, o no llegó a tanto en este caso?
Nada, yo por ejemplo, yo ahí sí que, a ver, yo recuerdo lo de al empezar a leer, yo me leí libros, infinidad de noticias, y si encuentras cosas que te hacen hervir la sangre, sí que encuentras cosas de verdad ocurrió esto, de que qué salvajada, incluso cosas que quedaron totalmente impunes, y hay cosas que molestan. Sí que es verdad que luego, hablando con la gente con la que estoy hablando, pues gente vinculada a los servicios secretos, a CNI, a Policía Nacional, que pudiesen haber participado en temas relacionados con los asuntos de los que habla la película, ahí sí que realmente lo que recibí fue información muy útil y muy puramente humana. Es decir, en muchos casos hablamos también de los conflictos, de los dilemas que surgen, y te hace entender muy muy bien el punto de vista de cómo de alguien, incluso alguien que en muchos casos puede sentirse en peligro al estar metiéndose pues en terrenos, pues eso, de estar luchando contra terroristas o contrabandistas de armas, traficantes de armas a nivel internacional. Es decir, entonces te ayuda mucho poder hablar con ellos, a colocarte en su piel, a ponerte en sus zapatos y hacerte la idea de cómo viven, de cómo sienten, de cómo piensan.
Bueno, tengo que haceros una última pregunta obligada también. ¿Nos escondisteis algo de lo que descubristeis? Es decir, ¿apareció algún Juan en vuestra puerta a la hora de hacer la película y os dijo que mejor no tocar ciertos temas, o todo lo que descubristeis nos lo pudisteis transmitir?
Sí que es verdad que en un estadio muy muy temprano de la película, muy muy al principio, nos llegó de repente la preocupación de alguien diciendo que se habían enterado de que estábamos preparando una película sobre estos temas y que a ver qué íbamos a decir.
Uy, vale, bueno, esto ya...
Sí, o sea, y claro, y fue lo de, ¡wala, mira tú! pero en cualquier caso, era lo de alguien que se estaba preocupando, pensando que íbamos a hacer algo diferente a lo que hicimos, con lo cual era lo de, vale, ya se tranquilizará con el paso del tiempo en cuanto vea por dónde van los tiros y no va a pasar nada. O sea, no va a haber problema.
Vale, bueno, pero ya me has dado algo,
Yo te digo una cosa, Alfonso. Yo siempre tengo la sensación de que cuando nosotros hacemos este tipo de películas y otras, que pueden tocar temas más o menos incómodos o escabrosos, yo siempre tengo la sensación de que hay unos señores que están en una sala tomando café y whisky y cosas así, y descojonados con esta cosa de decir, mira, pobre chaval, si ellos supieran, ¿no? O sea, tengo la sensación de que somos unos pringados al final, de que hablamos de esto y que como de, Dios, no, estamos contando las entrañas dentro de esto, y bueno, que los que realmente ostentan el poder les da un poco igual que se hagan películas o se dejen de hacer.
Ya me imagino. Bueno, creo que fue en una entrevista tuya, Luis, que leí la frase, bueno, hablando de las noticias interesadas, ¿no? Es curioso como cada viernes desayunamos con una buena noticia, creo que decías. Por tanto, nada, hoy este viernes vamos a desayunar con la buena noticia de la llegada de Código Emperador, y vamos a disfrutarla a costa de los señores que están tomando whisky y riéndose de nosotros ahora mismo. ¿Vale? Jorge y Luis.
Leamos unos pringados.
Sí.
Sigamos siendo pringados.
Muchísimas gracias por esta entrevista y nada, por algunos de estos detalles que nos habéis dado, y felicidades por Código Emperador.
Bueno, muchas gracias.
Gracias a vosotros.
La finestra indiscreta a Catalunya Ràdio.
I jo sé que amb una sola paraula et puc posar el món a les mans, i per poc que pugui no n'acceptaré menys. Però com? Com t'he de dir que això és Una paraula.
Apropant-nos al final de la finestra indiscreta d'aquesta nit i mira, una altra pel·lícula relacionada amb els Oscars.
Sí, senyor. I una gran interpretació d'Anne Bancroft, que el va guanyar, i de Patty Duke, que va guanyar l'Oscar a la millor actriu de repartiment. És una pel·lícula d'Arthur Penn, del 62, el mes de maig fa 60 anys, que podreu veure dijous a la Filmoteca a les 5 de la tarda, El Milagro de Anna Sullivan. Però no sortiu de la Filmoteca, perquè teniu tot Marguerite Duras, les pel·lícules de Tim Sutton, les pel·lícules de Pasolini, la mostra de films de dones... En fi, perquè la Sílvia arriba ara amb un gran personatge també dels Oscars, però estaria una bona estona parlant de totes elles.
Doncs la setmana que ve, dia 27, una vegada més, l'última, a partir de la 1 als Oscars a Catalunya Ràdio, i un dels que competirà, doncs sí, el director de Belfast.
To be or not to be, that is the question.
Aquest anglès tan perfecte, recitant l'essència de la literatura britànica, només pot ser obra d'un actor camaleó que, quan tots el donaven per acabat, ha ressorgit. Sir Kenneth Branagh.
Aquelles Strange Things de la Sílvia.
Kenneth Charles Branagh va néixer a Belfast, Irlanda del Nord. La seva família va deixar Belfast quan ell era un nen per escapar de la violència i del terrorisme. Als 15 anys va veure l'actor Derek Huckabee en el seu paper de Hamlet i va decidir ser actor. Als 18 anys va ingressar a la Royal Academy of Dramatic Art. Als 22, el fidel devot de Shakespeare va brodar el seu paper com Enric V. Amb 23 anys, es va convertir en una de les promeses de l'escena britànica.
Me asombra que todavía sigáis hablando, señor Benedicto. Nadie os atiende.
Ja, mi querida señorita Desdén. ¿Todavía vivís?
¿Pero cómo va a morir el Desdén teniendo ante sí tan buena carnaza como el señor Benedicto?
Ara és un d'aquells moments en què les pel·lícules de la meva vida reviuen de nou. Qui no s'ha sentit contagiat per l'energia, el bon rotllo i la bellesa de molt soroll per no res? Aquelles pel·lícules que barregen amor, traïció i comèdia que et fan sortir del cinema amb un somriure. Al costat de Branagh, la que llavors era la seva dona, Emma Thompson, i els peixos bullits de Keanu Reeves i Denzel Washington. Però no ens enganyem, si una pel·lícula va ser un hit... va ser aquesta.
Ser amables los unos con los otros porque es la jodida víspera del año nuevo. Es la jodida víspera del año nuevo en la jodida mansión de Peter, donde Peter es el señor del jodido castillo. Y yo me arrepiento enormemente de haberme ido de Inglaterra.
Els amics d'en Peter, una pel·lícula de nou interpretada i dirigida per Branagh, amb una banda sonora deliciosa que m'ha permès la llicència que ens acompanyi molta estona en l'estrenys d'avui. Els amics d'en Peter va fascinar una generació pels seus diàlegs punyents i per uns actors britànics mig desconeguts que es farien després molt familiars. Recordeu Hugh Laurie? Sí, sí. El mateix Doctor House surt en aquesta pel·lícula. Un film, en definitiva, per als romàntics de les amistats de veritat. En aquella època, Branagh se'l va arribar a considerar el nou Laurence Olivier. Segurament els amics d'en Peter és producte d'una generació que no ha envellit tan bé com altres pel·lícules del nord irlandès. Però de cop, la màgia de Branagh va semblar desfer-se. Mantenia la seva estreta relació amb les obres de Shakespeare amb alguna que altra producció dubtosa. De tant en tant, sabíem d'ell. Primer ens el trobàvem per un Thorpe nefast, després a una Ventafocs poc comestible i un remake de l'empremta que no calia. Tot això amanit amb una mica de Harry Potter, però de sobte i per sorpresa, a Dunkerque, de Nolan, torna a captar la nostra atenció.
Madre, debes conocer a Hercule Poirot.
Mi enhorabuena, madame.
Merci. Es el mejor detective que hay.
Sospecho que tal vez me ha incluido por motivos ajenos a la diversión.
Cuando se es rica, nadie es de verdad tu amigo.
Però és definitivament amb el metavers d'Agatha Christie que reinventa. Branagh és un Poirot amb càrrega de profunditat. Dirigeix un relat meravellós que barreja misteri amb la soledat dels cors trencats. Curiositats, van rodar en un vaixell de veritat que era els molls londinencs. Dos familiars de Christie van ajudar Branagh a entendre l'obra i sota aquella ombra de glamour que representa millor que ningú Gal Gadot s'amaga un món tan pertorbador i fràgil com el de Batman. Tindrem tercera entrega. Va formar la parella perfecta amb Emma Thompson. Eren la parella cool amb un tot de distinció british únic. Però la història va acabar quan ell li va ser infidel amb Helena Bonham Carter. Emma Thompson va demanar el divorci i el matrimoni ideal va fer aigües. La història amb Bonham Carter tampoc va funcionar. L'actor fa gairebé 20 anys que està casat amb la directora artística Lindsay Brunock. Ella s'allunya dels cànons físics de Hollywood, però guanya per golejada, en simpatia i professionalitat. El 2012, una altra dona, la reina Elisabet II d'Anglaterra, el va fer ser. Un honor a l'altura de pocs.
Touch my family now, Kelly.
Are we gonna have to leave Belfast?
We'll fight this together.
This is it. This is what?
This is war.
Hearts gone astray, keeping hurt when they go.
L'apassionat de Shakespeare ha trobat el seu camí. Belfast és la cirereta d'aquest pastís cinematogràfic que sòlidament ha construït. Curiositats, tots els actors de la pel·lícula, de nou el repartiment és meravellós, tenen arrels irlandeses. Branagh es va plantar a casa de Judi Dench i li va llegir el guió perquè acceptés. Els germans del director apareixen al film i hi ha un moment de la pel·lícula en què el nen llegeix un còmic de Thorne. Al final no hi ha millor història que explicar la d'un mateix, del cel de Belfast directe al cel de Hollywood. El dia dels Oscars en sortirem de dubtes.
All our peanut butter sandwiches!
Sembla que retrocedim als anys 70 i als Panteres Negres, però no, només retrocedim un any enrere. Els Oscars de l'any passat, Àlex.
Aquesta va ser la cançó que va guanyar l'any passat, Fight for You, de la pel·lícula Judas i el Messias Negro, del grup Hair, i ens servirà per donar pas a l'audiovisual que dedicarem avui a fer un clàssic, que és la comparació de bandes sonores finalistes i cançons finalistes als Oscars d'enguany. La música de Soul serà la que obrirà l'audiovisual, perquè va ser la banda sonora guanyadora, i així tanquem el cercle definitivament. A què no te'n recordaves de Fight for You?
No, hem estat comentant a l'inici del programa, no?, que és de Magnolia i aquells Oscars de l'any 99, i de cop els de l'any passat els tenia totalment borrats. Sí, sí, mira, no sé, hi ha coses que queden i coses que no en aquesta vida. Les que valen la pena són les que queden, i el que val la pena és haver recuperat a la Marta Armengou una vegada més aquí a la Finestra Indiscreta. Esperem que ens acompanyis més vegades abans que acabi la temporada, Marta.
Feliç de retrobar-me amb vosaltres, la veritat.
I nosaltres amb tu.
I tant. Àlex, bona nit.
Una abraçada molt gran i a treballar, que els Oscars estan a 7 dies i una mica més,
No m'estressis, no m'estressis.
Però abans farem una altra finestra sencera.
Això sí.
Bona nit.
Fins la setmana que ve.
Confusion seems the only